Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Dimarts es va commemorar el Dia Internacional del Nen Prematur. Des de 2012, la Unitat de Cures Intensives Neonatals de l'Hospital General de Catalunya ho celebra amb una sèrie d'activitats amb l'objectiu de mostrar la feina que es fa a l'àrea i generar consciència social entorn als nens prematurs i les seves famílies. A l'Hospital General de Catalunya neixen uns 2.600 nadons l'any, entre el 5 i el 10% són prematurs. Doncs avui parlarem d'aquests nens i també ho farem amb una associació que ha començat a caminar i que ha nascut no fa gaire temps. Ens referim als petits grans herois. Per parlar ens acompanya a l'estudi la Sandra Pérez, que és mare de tres nens i impulsora d'aquesta associació Petits Grans Herois. Molt bon dia, Sandra.
Bon dia.
I tenim ja en comunicació telefònica la Laura Castells, que és la cap de la Unitat de Cures Intensives Neonatals. Laura, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'entrada, m'agradaria que ens expliquessis què és el que s'entén per un nadó prematur més enllà que hagi nascut abans del temps que normalment ja ha establert, que serien les 37 setmanes.
Doncs bé, parlem que un nadó neix prematurament quan neix abans de la setmana 37 i actualment aquí a Espanya estem aconseguint tirar endavant nens per sobre de 24 setmanes. I parlem de que un nen és un gran prematur, doncs el que neix abans de les 32 setmanes.
Hi hauria diferents tipus, tinc entès, no? Tu ara parlaves de grans prematurs?
Sí. Exacte, es diu que un nen és un gran prematur quan neix per sota de les 32 setmanes i en termes mèdics també doncs, un prematur extrem, el que aquell que neix abans de les 28 setmanes. Uh-huh. I després tindríem un tercer grup doncs, que es diu el prematur tardà, que és aquell que neix doncs, entre les 34 i 36 setmanes de gestació.
Déu-n'hi-do. Quines són les causes que provoquen un naixement prematur?
Bueno, les causes són variades, Actualment són, es diu que molts dels casos dels nens que neixen prematurs doncs desconeixem la causa de per què han nascut prematurament, no? Però, un factor important és l'augment de l'edat materna, és a dir, que actualment doncs la dona decideix ampliar la família i formar, tenir una criatura, doncs, a vegades amb edats no, superiors, no? A partir dels 30, 35 anys, no? Quan fa 20 o 30 anys, doncs les dones de 20-25 anys es posaven a tenir criatures, no? Aquest és un factor important, ja que el fet de tenir una criatura doncs en edat avançada o a partir dels 35-40 anys, doncs això pot implicar doncs més complicacions tant a la mare i aquestes complicacions puguin repercutir també en el fetus. Una altra causa doncs són les tècniques de reproducció assistida, que en alguns casos doncs ja sabem que desencadenen doncs un part múltiple, no? Que hi ha parts de bessons que per si sol un part de bessons doncs implica que aquestes criatures neixin abans de temps. I també doncs situacions laborals, no? Determinades situacions laborals. Actualment la dona doncs va més estressada i doncs això són factors que poden augmentar la prematuritat.
Uh-huh. I les que podríem pensar així també com més naturals, pues, segurament l'estil de vida de la mare,
correcte,
quant a alimentació,
correcte,
hàbits de vida saludables i totes aquestes qüestions, no?
Ah, exacte, no? I tenim la sort que actualment aquí a Espanya doncs la gran majoria, si no quasi gairebé la totalitat de les embarassades porten un control obstètric doncs molt, molt acurat, no? I van regularment a l'obstetra i ell també el seu objectiu també és mirar que la dona doncs estigui, porti un embaràs el més tranquil possible, una dieta equilibrada, un exercici físic moderat, d'acord amb l'estat de la gestació també.
Uh-huh. I quines són les característiques principals d'un nen prematur?
Doncs bé, depèn també de l'edat gestacional, no? De les setmanes en què neix aquesta criatura, no? Doncs a menor edat gestacional que neix, doncs més problemes que pot tenir aquest fetus. Doncs els bebès que neixen abans de la setmana 34-35, els quals no han pogut estar preparats per néixer prematurament, és a dir, aquell prematur que neix, que nosaltres neix sobtadament, doncs el principal problema que fa les primeres 24 hores de vida són problemes respiratoris. perquè els seus pulmons no estan preparats per respirar en aquestes edats gestacionals i necessiten doncs un suport addicional, tant sigui doncs oxigen o una màquina inclús per respirar.
Uh-huh. I alguna característica més a banda de la respiratòria que seria de les
sí,
més importants?
Sí, aquests són els principals. Sí. Són els problemes que les primeres 24 hores, però hem de pensar que són nens que són molt hàbils, és a dir, que estan més predisposats a tenir infeccions, per això és molt important unes cures d'intensius neonatals doncs, molt exquisites. Aquí a l'Hospital General això ho tenim molt protocolitzat, no? Fem el que es diuen manipulació mínima del nadó i també la implicació també molt dels pares, no? Que també això és una part del tractament, no? Que els pares ens ajudin molt amb aquestes cures, que també això és part del tractament, no? A part també dels problemes respiratoris, doncs són nens que també tenen un risc de desenvolupar problemes a nivell també neurològic, no? I doncs, són uns nens que durant les primeres setmanes de vida es fan una sèrie d'ecografies, no? Cerebrals, doncs per mirar doncs que tot s'estigui desenvolupant bé, no? Perquè el cervell també és un dels òrgans doncs principals, no? Que està molt immadur i que és molt important que es desenvolupi bé en aquestes edats prematures.
I malgrat tot aquest seguiment, tota aquesta cura que es té en aquests primers dies i setmanes després de néixer, hi pot haver conseqüències, hi ha seqüeles per a aquests nens que han nascut prematurament?
Doncs sí, malgrat tot això, doncs, són nens que diem que tenen un risc neurològic, però a partir de, sobretot els nens que neixen per sota la setmana 28-29 de gestació tenen més risc, però per això hi ha els programes també de seguiment, no? Si un nen ha estat tan cuidat, tan exquisitament, no?, que diem, no?, i tant, amb unes cures tan especialitzades des de que neix fins que se'n va d'alta, és molt important que un cop donem d'alta aquest nen no es pot abandonar, és a dir, nosaltres i aquí a l'Hospital General de Catalunya tenim una consulta que es diu consulta de seguiment del nen gran prematur, en el que hi ha una sèrie de visites que ja estan protocolitzades amb diferents especialistes, entre els quals hi ha la figura del neuropediatre i junt amb el neonatòleg, que fem un seguiment d'aquest nadó per tal de que no pugui presentar o evitar o diagnosticar i tratar precoçment les anomalies del desenvolupament, és a dir, les seqüeles neurològiques que pugui tenir aquell nen prematur per haver nascut a les setmanes abans d'hora.
Uh-huh. I pel que fa als pares, quines indicacions els hi doneu? Perquè m'imagino que també se'n van amb una certa por, diria, no ho sé, però m'imagino que una intranquil·litat, perquè clar, surten d'una zona on tot està controlat pels professionals i quan se'n van a casa se'n van potser amb preocupació. Què els hi expliqueu?
Bé, són uns pares que realment diem que la seva estada de neonats és com una escola de pares, no? Ningú està preparat per tenir un fill prematur, i més un prematur extrem, però ja com que són pares que posem per mitja, no? Doncs un nen de 28 setmanes, que neix abans de la setmana 28 o 28 setmanes, s'estarà 2 mesos ingressats aquí a l'unitat de cures neonatals, doncs són uns pares que ja han estat com entrenats, han participat de les cures del nadó des del primer dia de vida, perquè és molt important tenir la implicació aquesta dels pares, tant sigui pel vincle afectiu, no? Perquè facin aquest vincle amb aquest nen prematur, que inicialment és com un estrany per ells, no? Perquè ha nascut quan un temps que ells no esperaven, i després nosaltres ja els preparem, no? Fem una visita abans de l'alta programada, en el qual nosaltres expliquem les cures que han de tenir, les coses que han de vigilar, i després programem també les visites de després. I la veritat és que jo crec que més aviat que amb por se'n van tristos de deixar, no?, la seva segona família també aquí a l'hospital, se'n van amb la il·lusió, no?, d'anar tots amb la família, tota la família sencera a casa, però bueno, nosaltres com que continuem tenint aquest vincle efectiu amb la família i estem en contacte molt proper amb aquestes famílies, la veritat és que amb por no se'n van, no? Sempre hi ha un punt de neguit, no? De ara no tindré aquella infermera aquí al costat, aquell monitor que havia estat tan al costat de la meva criatura, però la veritat és que se'n van molt, molt formats.
Ens va dient que sí, la Sandra, que la tenim aquí al costat.
La Sandra ha fet 2 màsters en neonatologia.
Sí?
Una mica.
Que el cas de la Sandra, que ara parlarem amb ella de l'associació, una associació que està vinculada a l'hospital, aquesta dels petits grans herois, no?
Sí, sí, sí.
De quina manera, diguem, us gestioneu, us interrelacioneu entre vosaltres?
Bueno, potser vol contestar a la Sandra, no? Però, bueno, la Sandra, com que hem tingut moltes xerrades, hem viscut, no?, amb els dos seus fills prematurs, que són una joia, com els seus pares, dèiem que potser, no?, això de que el pare està preparat per tenir un fill prematur, que potser faltava una mica el recolzament, no?, tot ve de la necessitat de sentir-te acollit, no?, de poder parlar amb alguns pares que hagin passat per la mateixa situació, que això ja ho intentem fer mentre estan aquí a dintre de la unitat de cures neonatals, però pot ser que quan neixi un gran prematur en aquell moment no hi ha uns pares que hagin passat exactament per la mateixa situació, no? Llavors, la Sandra i el Bernat, el seu marit, doncs, van decidir, doncs, que com que veien que aquesta, no?, aquesta necessitat era de molts pares, no?, de sentir-se acollit i veure que no estàs sol en aquest món, no?, i de saber que no és que t'hagi tocat a tu només, no?, tenir un fill prematur, sinó que un de cada 10 nens que neix actualment és prematur, va dir, doncs, escolta, hem d'ajudar a les altres famílies, a mi m'hagués agradat molt i m'han ajudat molt els pares amb els que he pogut parlar durant l'ingrés dels meus dos fills, doncs creem aquesta associació, no? Llavors, bueno, jo crec que la Sandra pot continuar parlant, a veure que ens expliqui
des de la seva experiència,
els seus projectes i la seva experiència, sí.
Sandra.
Sí, doncs, bueno, nosaltres decidim crear l'associació. De fet, que vam tenir dos nens prematurs, un de 32 i un altre de 27, i, bueno, amb el de 27 vam estar gairebé 5 mesos a l'hospital, i llavors, clar, són molts neguits, moltes preguntes, moltes coses a compartir, tot i que allà a l'hospital sempre ens han tractat superbé. Quan hi havia un alt a baix, doncs sempre estaven les infermeres, les pediatres, per donar-nos un cop de mà i un vinga va, tirem endavant. Però, bueno, vam veure que tant el Bernat i jo, doncs, que ens quedava aquell raconet com de dir, ostres, a nosaltres ens han ajudat tant que per què nosaltres no fer-ho, no?, amb els pares que es troben en aquesta situació que ningú està preparat. Perquè, clar, tu t'esperes un embaràs de 9 mesos, un nen de 3 quilos, i, clar, i quan et diuen que no, que el teu fill, doncs, a la setmana 27, com va ser el meu petit, doncs et diuen, no, és que ha de sortir ja, perquè hi ha problemes i pot ser fatal, no? Llavors dius, ostres, què passa, no? Llavors, en el que et passa, doncs, és aquí on volem incidir, en ajudar les famílies a que sàpiguen que no estan soles, que no són les úniques que els hi passa al tenir un bebè prematur. I després, doncs, també en el tema, doncs, de baixes, d'on han de portar el nen una vegada surten de l'hospital, també et sents una mica perdut, no? Tot i que a l'hospital, com deia la doctora, doncs, et programen tota una sèrie de visites. Clar, després hi ha mames, doncs, que no saben si què és el CDIAP, si han d'anar al CDIAP, a l'estimulació precoç. I, clar, et veus que nosaltres hem tingut sempre tanta ajuda que ens han dit, mira, heu d'anar aquí a la Seguretat Social i demanar aquesta baixa perquè si el nen està més de fins a 13 setmanes a dintre a l'incubadora, us poden tornar aquestes setmanes de baixa. O després hi ha una baixa de 2 anys per ser un gran prematur. Doncs, clar, totes aquestes coses, quan parles amb d'altres pares, hi ha molts que no ho saben. Llavors, per això també és un punt en el que volem incidir a l'informar aquestes famílies, doncs, que tenen aquests drets, que són seus pel fet d'haver tingut un nen prematur.
Uh-huh. En el teu cas, el teu primer fill neix amb el temps que es considera normal.
Sí.
I després tens el mitjà i el petit, que són els dos prematurs. A la Laura sí que m'agradaria preguntar-li si es dona gaire sovint que en el cas de tenir més d'un fill es produeixi aquesta situació com la de la Sandra.
Doncs sí, malauradament, doncs, haver tingut un fill prematur, el risc de que es pugui repetir en el següent embaràs depèn també de la causa que hagi pogut desencadenar la prematuritat, però el risc augmenta. El risc de tenir un segon fill que pugui néixer prematurament, doncs, existeix.
Uh-huh. Parlem d'aquesta celebració que vau fer dimarts a l'hospital. Vosaltres us vau presentar com a associació, no, Sandra?
Sí, es van fer la presentació oficial, perquè els papes sí que tenim la pàgina web i el Facebook, però, bueno, al final ja va ser un acte festiu per tothom i donar-nos a conèixer, perquè érem un nom i una associació, però no posàvem cares. Llavors, doncs, va ser molt maco veure que venien les famílies, estaven també tot l'equip de sanitari, estàvem allà en el hall de l'hospital. I molt bé, perquè veies que, bueno, que respirava molt, molt de carinyo, molta tendresa amb totes les papes que venien, no? I vam acabar plorant, tots. Perquè, bueno, és molt emotiu veure que, bueno, que ho hem passat durant un temps malament, però que el resultat, com jo sempre dic, que està aquí, que el tenim al davant els nens, i que, bueno, que creixen, que són molt forts i que ens donen una lliçó de vida molt important als pares.
Quanta gent teniu a l'associació?
Pues mira, de moment som el Bernat i jo, i estem pues, captant gent a veure pues, pels pròxims actes o activitats que fem, doncs, a agafar més gent i que ens puguin ajudar.
I què teniu previst per un futur? Perquè de moment dius que informativament teniu aquesta pàgina de Facebook.
Sí, el Facebook.
De referència.
De Petits Grans Herois, després també la pàgina web. Uh-huh. I llavors, doncs, els pròxims actes, doncs, doncs tenim caminates pendents per anar a fer un pícnic amb les famílies, però això ja serà de cara al bon temps. I, bueno, i una mica pues, això, no? Estem tot just començant i lo prioritari doncs, és que les famílies sàpiguen que els dimarts, en principi, de 4 a 6 de la tarda, a l'espai del gimnàs de l'hospital de la primera planta, doncs, estarem allà per donar suport, per parlar, per informar, per el que els pares necessitin.
Uh-huh. La informació és molt important, però crec que el suport emocional que podeu oferir també és importantíssim, no?
Sí, perquè bueno, l'altre dia també vaig parlar amb una família i llavors, clar, ells et pregunten, no? I quan va passar el teu? Si es pot dir? Sí, a veure, no hi ha cap problema, no? Llavors els informes, mireu, hem d'anar passet a passet, com sempre ens deien a nosaltres les pediatres i les infermeres, i mira, el dia que tenim, el dia que hem passat, i si el nen està bé, ja veuràs que demà encara estarà millor. O sigui, és anar a viure el dia. No pots tenir previsió d'una setmana. No, allà quan estàs ahir dintre a neonats, dia que passa, dia que compta, 10 grams que engreixa és una gran victòria i així s'anem fent. Llavors, doncs, el suport aquest que nosaltres volem donar és a través de la nostra experiència.
Ara que parlaves d'alimentació, aquest any, el 2015, la campanya s'ha centrat en el cinquè dret del nadó prematur, que és el dret a alimentar-se de llet materna. I bueno, vosaltres també ho heu manifestat així en el vostre Facebook i a la pàgina web. Sí. I el fet d'impulsar i voler fomentar la lactància materna. Això com es fa?
Doncs mira, doncs ho vam pensar perquè el Gerard, el petitet, pues a mi se'm va retirar la llet. Jo volia donar-li pit, però amb tants sustos que ens van donar, doncs que era com una mica inviable. Llavors el Gerard va estar prenent llet de banc. Llavors des d'aquí doncs, també volem fer hincapié, no, en les mares que tenen llet d'excedents, doncs que la puguin donar, perquè aquesta llet pels nens petits és boníssima, té molt aliment, molts greixos que són necessaris per aquest bebè que és tan sumament petit, té moltes propietats bones. Llavors, el que volem és que el nen petit, doncs a veure, que si la mare pues, diu no, jo no li vull donar el pit, pues, tot és respectable, no? Però sobretot en aquestes primeres setmanes del bebè prematur és molt important que les mares pues, donin el pit.
I com està el nivell d'aquests bancs de llet materna que serien útils per poder oferir als nadons? I molt ràpidament, en segons, Laura, t'ho pregunto a tu, molt ràpidament.
Doncs les mares que vulguin donar llet materna s'han de posar en contacte amb el DST, que és el Banc de Sang i Teixits, i doncs allà els faran una petita enquesta de salut i analitzaran una mica la seva llet i veuran si és apta o no.
Molt bé, perfecte. Doncs Laura Castells, cap de la Unitat de Cures Intensives de Neonatals de l'Hospital General de Catalunya. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a la Sandra Pérez, impulsora dels Petits Grans Herois. Gràcies i molt bon dia. Felicitats també.
Gràcies.
Bon dia.